Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 17. És dissabte 13 de gener i passen 6 minuts de les 12 del migdia.
Benvinguts a l'Inquiets.
Bon dia, un dissabte més, us acompanyem des de l'Inquiets i com ja sabeu ens agrada començar el programa fent un agraïment. Avui volem donar les gràcies a Concactiva per impulsar la creació de 20 llocs de treball per majors de 30 anys. Concactiva i les empreses del territori han posat en marxa aquest gener la segona entrega del programa 30 Plus a la Conca de Barberà, un projecte per la creació de 20 llocs de treball per persones de 30 anys o més.
Inquiets, amb Jordina Picanyol.
Comencem un nou any. De fet, ja fa alguns dies que l'hem començat i amb aquest any nou tothom es planteja uns propòsits a complir, la majoria de vegades relacionats amb la salut o amb l'esport. Per què quan comença l'any nou ens plantegem totes aquestes fites a assolir i no ho fem durant la resta de l'any? I realment acabem complint tot allò que ens proposem? Em plantejo aquestes preguntes, segurament sense una resposta correcta, per reflexionar si realment el que ens plantegem ho podem aconseguir o potser val més la pena començar a canviar petites coses de les nostres vides per poder arribar allà on vulguem. Com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos. Que tingueu un bonic dissabte.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió. Repàs dels continguts.
Començarem el programa parlant de literatura amb Elisenda Rossell. També parlarem del restrenyiment amb l'Helena Vidal, que és terapeuta nutricional. Tindrem un consell sanitari de la mà de Judit López, que és infermera, i avui parlarem del refredat i la grip. I finalment parlarem d'esport amb l'Erika Soriano, sobretot de zumba, tonificació i hipopressius. Comencem. I comencem, doncs, l'Inquiets d'avui parlant de literatura amb la nostra col·laboradora, l'Elisenda Rossell. Bon dia, Elisenda.
Hola, bon dia, Jordina.
Què ens llegiràs avui, Elisenda?
Mira, va molt lligat amb l'editorial que has presentat.
Sí?
Un petit desig, d'aquests que dius tu de no grans canvis, eh? Una cosa
petita. De petits canvis.
Una petita consideració tenint en compte perquè les coses en aquest 2018 ens vagin una mica millor. Sí. No és ben bé un text literari el que llegiré avui, Jordina, sinó un text periodístic, és un text d'opinió del malaurat escriptor, el periodista Carles Capdevila. Llavors, dic això perquè ens va deixar fa poc, i és per mi era un gran escriptor, un gran pedagog, un gran mestre, un gran periodista també. I llavors he agafat un text seu i l'he relacionat amb aquesta iniciativa que també trobo meravellosa que va fer l'associació de botiguers, la Unió de Botiguers de l'Espluga, que és de que cada dia que anaves a comprar podies agafar un paperet i et donaven una sèrie de consells així
que
emocionals.
Et podia tocar algun dels premis, però si no... Sí. Et donaven algun desig, no?
Això mateix. Jo vaig tenir la sort que sempre em van tocar desitjos. M'estimo més això.
Està bé mirar-s'ho així.
I eren molt bonics, eren molt bonics, eren molt bonics. I els lligaré. És que em van tocar amb aquest ordre que ara et diré i lliguen molt amb el text que et llegiré i tot plegat és aquest propòsit que jo em faig de cara al 2018 i que potser compartit amb la gent que ens escolta doncs també els pot donar una idea, no? Un copet de mà. Doncs mira, el primer que em va tocar va ser aquest que diu el somriure és l'única línia corba que ho redreça tot. Em va encantar que em toqués aquest perquè realment on hi poses una miqueta d'humor, d'una miqueta de sentit de l'humor i una miqueta de bon, de bon reaccionar davant de les situacions de la vida, no? Amb un somriure...
Tot és una mica més fàcil, no?
Tot es torna més fàcil, en comptes de crear més problema i de crear una situació més tensa, la vas alleugerint i vas veient com tot se soluciona, i a més, de vegades fins i tot et deixa un bon regust de boca, no? Si has après a aprendre't la vida amb una mica de sentit de l'humor. Vaig pensar, quina sort que he tingut que m'ha tocat aquest paper. Després, el següent dia, em va tocar un que diu... La vida no és allò que tenim i fem, sinó allò que som. I vaig pensar, carai, que maco, molt bé, és allò que som, no? Hem d'aprendre a ser d'una manera que ens faci realment contents a nosaltres mateixos.
I és una mica també per deixar de banda tot aquest materialisme, el consumisme, no?
Allò que tenim, no?
Allò
que tenim.
No, amb allò que ets tu, de no necessitar res.
Exacte.
Res més que tu mateix,
exacte. És que, de fet, no necessitem res més que nosaltres mateixos. La resta és col·lateral, és accessori, és secundari. Ho podem tenir i no ens fa feliços, tampoc, I allò que fem, de vegades, mira, fem coses perquè les circumstàncies ens porten a actuar d'una determinada manera, però el que compta en realitat és el que som, i allò que queda, i allò que realment transcendeix, i allò que la gent veu de nosaltres, en el fons, és allò que som, no? I també vaig pensar, carai, doncs molt bé, quines frases m'estan tocant més meravelloses. I el tercer dia me'n va tocar, de fet només ne tinc quatre, Jordina, el tercer dia me'n va tocar una que diu, tu tens la responsabilitat de ser feliç, tu, no els altres. No el que la vida et porta, tu. En el fons, cada dia ets tu que t'has de fer un compromís amb tu mateixa i dir, aquest dia ha de ser un dia bo per mi, no? He de fer alguna cosa que m'ompli, he de fer alguna cosa que també pues, faci feliços als altres, per què no? Però avui ho plantejo des d'un punt de vista més egoista, Jordina, avui és sentir-nos bé nosaltres mateixos,
que és molt important.
Perquè de fet és la manera de transmetre amor, de transmetre pau, de transmetre joia cap als altres, Tampoc no ens enganyem, la cosa és tan simple i és així. I per últim, el quart dia, em va tocar un que diu, cada dia és una nova oportunitat. Vull dir que, escolta'm, avui no m'ha anat bé, doncs demà.
Però demà potser sí, no? Que demà, pot anar bé.
Cada dia, no? Vull dir, no, el món no s'acaba avui, cada dia. Paciència, tot arribarà, el propòsit està formulat. Llavors, amb aquests quatre, havia llegit un text, ja et dic, del Carles Capdevila, i vaig pensar, ostres, lliga perfectament amb aquest text. Mira, quina... semblava que m'hagués vingut quadrat una cosa amb l'altra. I lliga també amb l'editorial que has fet avui de fer-nos petits propòsits que en realitat a la vida poden ser canvis molt positius perquè siguem això, més feliços, més nosaltres mateixos, que aprenguem a somriure davant de les dificultats, agafar-nos-ho amb un sentit de l'humor i entendre que cada dia és una oportunitat i que no cal perdre mai l'esperança. Ni amb els altres, ni molt menys amb nosaltres mateixos. Si vols, Jordina,
doncs comencem amb,
et llegeixo amb el text de Carles Capdevila que es titula Diguem-nos coses boniques. És bonic, el títol, Diguem-nos coses boniques. Diu així, quan parlo en algunes xerrades de viure amb humor, no vull dir que riguem tot el dia. No es pot ni cal. Tenir humor vol dir tenir moral. I tenir moral vol dir tenir valors. Estar d'humor vol dir tenir una bona disposició, ser positiu. Si a sobre la ironia ens acompanya, trobarem complicitats i somriures o rialles que ens ajudin a superar els mals moments. En temps difícils, i els actuals ho són, l'actitud marca la diferència. I aquesta s'alimenta de l'autoestima, que no deixa de ser el balanç de com estem amb nosaltres mateixos quan passem comptes. Tendim a carregar o descarregar l'autoestima en funció del que diuen o pensen de nosaltres. Aquest carregador sembla fàcil, però és enganyós. Perquè donem massa pes a la valoració de l'altre, que sempre serà apressada o s'expressarà en likes superficials a les xarxes. En una societat competitiva, costa trobar elogis personalitzats i de veritat. Tots anem prou enfeinats. Fa temps que penso que el més important, el més decisiu, el més transformador, és el que ens diem a nosaltres mateixos. De la mateixa manera que si ens agradem al mirall aquell dia, sortirem amb més ànims al carrer, és bo treballar un altre mirall, l'interior, i no demanar-li qui és més bonic, sinó dir-nos coses boniques. No es tracta d'ensabonar-nos ni d'enganyar-nos, que tractant-se de nosaltres mateixos no colaria. L'exercici és més seriós. Cada dia de la nostra vida té dues versions, la cara A i la cara B. I com que està de moda la queixa i pensar que els altres tenen més sort i mai rebem el que ens mereixem, solem ficar-nos al llit, carregats de retrets contra el món. Si hi penses bé i ho treballes, cada dia t'ha dut coses bones, aprenentatges enriquidors. I si els vas recordant i construeixes un relat cert sobre la part positiva del que et va passar ahir, sortiràs a afrontar l'avui amb més ganes. Què et sembla, Jordina?
És molt bonic aquest,
que sí?
Aquest
és un regalet que et faig i us faig a tots per aquest nou any.
Pel títol, no? Diguem-nos coses boniques, podria semblar que parlava de dir-nos coses boniques entre nosaltres, no? I no, és dir-nos coses boniques a nosaltres mateixos.
Això mateix.
No? Que és potser és més important saber-te dir coses boniques tu mateix que no pas que t'ho digui un altre,
sí,
no?
Sí, és important tot, però és veritat que moltes vegades ens fem massa retrets, no? El que no ha anat bé pesa massa, aquell moment dissortat, aquell moment que no ha anat com esperàvem, aquelles expectatives no complertes pesen massa. I clar, de vegades ens anem enfonsant, carregant, i després també el que diuen de nosaltres, és important el que diuen de nosaltres, però també hem de ser conscients que de vegades els comentaris són molt superficials, la persona que ha parlat de tu potser no et coneix ni sap les teves raons profundes, per què has fet o per què has dit o per què... Llavors, el que compta en el fons és això, no? Aquest paper que em va tocar a l'associació de botiguers, a la Unió de Botiguers, el que compta és allò que som, perquè allò que fem la podem esgarrar. Tots tenim dret a equivocar-nos i tots tenim dret a rectificar. I allò que tenim, ja hem dit tu i jo abans, que no compta
que
gaire.
No.
Allò que tenim, ara ho tenim, avui ho tens i demà
no
ho tens.
I
ho pots tenir i que tampoc t'ompli, no? En el fons el que compta és allò que som, però clar, allò que som ho hem de treballar, no? No ve de sèrie quan naixem, cada dia ho hem d'anar treballant. I una manera de treballar-ho és dir-nos coses boniques, coses que hem fet bé. Ja diu aquí, no ensabonar-nos.
No,
com diuen els pastorets, no me lavis, que no m'agrada el sabó, no?
No és
ensabonar-nos i dir, oi, sóc el més meravellós i que bé que em va tot i que bé que ho faig tot. No, ha de ser una visió crítica amb nosaltres mateixos. Però no ens oblidem de dir-nos allò que hem fet bé, allò que ens ha anat bé aquell dia, aquella persona que hem conegut, aquella mirada, aquell moment, aquella situació. Avui m'ha passat això bé, la resta, no donar-li tant de pes, tampoc.
Perquè al final del dia, si et pares a pensar en tot el que t'ha passat, per molt que hagi sigut un dia difícil, un dia dolent,
exacte,
segur que hi ha alguna cosa bonica,
segur.
Per petita que sigui, segur que cada dia
hi ha alguna
cosa.
I si no la busques, Jordina, queda allí insignificant, perquè és clar, és allò que diem, no? De vegades una gota de sang embruté tot un rivell d'aigua, no? Diguem-ne que el negatiu de vegades ho embruta tot, no?
Pesa més que el positiu.
I no et deixa veure. Doncs no, busqueu. Sí, és veritat. Avui, mira, quin dia quin desastre de dia, però alguna cosa hi ha d'haver. Què he fet? Què m'ha passat? I anar-te'n a dormir donant gràcies, també. Bueno, això no ho diu el text, això ja el dic jo. Donar gràcies. Vull dir, això és el meu propòsit per aquest any. No m'he proposat ni anglès, ni esports, ni menjar una mica més sa, potser, això també. Però a part d'això és això, aquesta filosofia de poquet a poquet, miquetes cada dia, però tenim l'obligació de vetllar per la nostra felicitat. Perquè si no ho fem nosaltres...
I al final aquestes petites coses acaben portant a les altres, no? Perquè si et sents bé amb tu mateix, acabes motivant-te més i fent les coses més a gust, no?
Pots somriure. És el primer text que em va tocar. Si fas tot això, pots somriure. I somriure és l'única línia corba que ho redreça tot. Però clar, no pots somriure si primer
no hi ha un treball
personal. Somriure en un sentit metafòric, s'entén, però somriure per dins també, no només somriure per fer teatre, quan surts al carrer i et trobes amb la gent, que de vegades és necessari fer bona cara, però em refereixo també a somriure per dins, no? I llavors ve la segona part, que és aquesta tan important, que és donar amor, donar als altres, no? Però clar, tot això té un primer pas, i el primer pas trobo que és això que us he llegit avui i que em sembla, doncs, que mira, que torno a repetir, pot ser un bon propòsit pel 2018.
Els textos del Carles Capdevila sempre tenen aquest
punt
d'humor i d'ironia, no? Que et fa com com capgirar la informació sí, que et dona,
sí,
no?
Sí, sí. Era capaç de fer-ho i tots els que el seguíem, el llegíem, ho sabem, no? Que era una persona que sabia posar humor a la situació i sabia veure la realitat, però amb aquesta capeta fina, no maliciosa, però sí aquesta capeta d'ironia que fa que tot es relativitzi, clar. No? No tot té aquest valor tan absolut, clar, que dius, oh, li donem una importància a tot que sembla que s'acabi el món, clar, i no és així. Tot té un valor relatiu i si saps posar aquest puntet d'humor, d'ironia, de dir, bueno, no n'hi ha per tant, m'ha passat això, he tingut aquesta situació, m'he trobat amb aquest malentès, etcètera, etcètera, les mil coses que ens passen, no? Pots trobar aquest puntet que dius, no n'hi ha per tant, prenem-nos una mica de calma i sentit de l'humor. I jo tinc, per exemple, una persona molt pròxima a mi, que en aquest sentit m'ha transformat la vida, perquè se sap prendre les coses amb sentit de l'humor. I jo no en sabia tant, però clar, també n'aprens, no? Dius, clar, qui va amb un coix, al cap de l'any és més coix que ell, no? I la veritat és que sí, que quan hi poses aquesta miqueta de punteta de gràcia a les coses, automàticament sembla que ja no són tan importants. Clar. I et distensiones una mica rient, no?
Tot és una mica
no?
més fàcil,
sí,
no?
I en el moment que fas la broma i que et distensiones, sempre sense ofendre, sense faltar a ningú, sense... No em refereixo a un humor corrosiu, no em refereixo... Em refereixo a posar-li aquella punteta de distensió, no? I llavors, automàticament, sembla que ja... Uf, t'has tret una mica de tensió de sobre i ja ets capaç de projectar la ment d'una altra manera, no? Ja tens una altra tranquil·litat, una altra perspectiva, una altra òptica, no? És com si sí. tanquessis la càmera un moment de gravar i tornessis a engegar. Ara ja ho veig tot, però des d'una altra òptica, no? Perquè m'havia quedat allí encallada en un punt i no hi havia manera d'avançar, no? De reaccionar. Estava allí preocupada per allò. Va, vinga, fora, ja està, no? A mi m'ha anat bé a la vida, m'ha ajudat tenir una persona així que m'ha ensenyat. I el Carles Capdevila jo no el vaig conèixer personalment, només un dia que va venir aquí a l'Espluga, que la Filó Ferrer va tenir l'encert de portar-lo quan va fer aquella xerrada que, oh, aquell dia va ser meravellós. I d'això, doncs, i a part d'això l'he seguit, i crec que sí que tenia. I aquest text, clar, ho retrata exactament, no? Ho diu explícitament, no?
Sí, bueno, de fet el text parla, no?, de l'humor també, de... al principi de tot, no? De com ens hem de prendre les coses amb humor, no?
Sí.
Diu, viure amb humor.
Sí. Sí, ell diu això, viure amb humor, eh? I ho diu clar, no vull que riguem tot el dia, no es pot ni cal.
És aquest punt d'ironia, no?
Sí,
viure amb humor, però sí, no riguis tot el dia.
No, sense clar. Caure en la pallassada o caure en la burla, no, tot això ho hem de deixar clar, que no va per aquí la cosa, eh? Vull dir, a vegades dius, home, no, a veure, vull dir, hi ha gent que tot s'ho pren massa relativament, vull dir, a veure, les coses clar. Tenen la importància que tenen i els hi has de donar, però... A vegades sí que és necessari posar-hi una mica de xispa.
Sí, una mica.
Una mica de xispa i de veure que no hi ha res tan important que ens hagi de deixar tan aclaparats com per no poder-hi posar una mica d'humor.
Doncs moltes gràcies, Elisenda, per portar-nos aquest text tan bonic del Carles Capdevila. Abans d'acabar la secció, però si et sembla, parlem del Vi fa sang, que és el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, que es fa aquí a l'Espluga. Es fa, si no ho dic malament, a l'abril. Però ahir es van fer els primers actes previs a aquest festival, de fet, a l'Institut Joan Amigó i al Martí Lomà. Sabem que tu col·labores amb aquest festival i volíem que ens expliquessis una mica en què va consistir aquest acte previ, no? Perquè els instituts també estan implicats en aquest festival.
Sí. Tenim la sort que ja l'any passat l'organització del Vi fa sang ens va convidar a participar en el que és el certamen literari juvenil de narrativa criminal. Llavors, dic la sort perquè les oportunitats d'escriure per als alumnes sempre són benvingudes, perquè de vegades escriuen i la veritat és que allò no té una repercussió mediàtica, no va enlloc, ningú ho llegirà, ningú... En canvi, quan hi ha un certamen pel mig, sembla que tot està una miqueta més, diguem-ne, motivat, no? I llavors, doncs, ens van proposar de col·laborar, nosaltres vam col·laborar i va haver doncs, una col·laboració bastant, bastant bona perquè vam escriure, força alumnes van voler escriure novel·la negra, una petita novel·la negra, un relat, i arran d'això, aquest any, l'organització del Vi fa sang ens va proposar de portar-nos un escriptor que ens parlés de com es fa la novel·la negra i per què la fa ell en concret.
Per motivar-los més a participar, no?
Clar, perquè imagina't, això ja és una injecció total, no? De dir, no, no, és que tens una persona que escriu habitualment novel·la negra i que te'n parla amb passió perquè ell ho fa, doncs això, no? Ho viu i a més que té èxit i li publiquen les novel·les que escriu les editorials. I a més, encara més sort, ens van portar dos Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè, esclar, els Mossos d'Esquadra
viuen
la novel·la negra en vivo i en directo cada dia, no? El que passa que ells, a més, tenen aquesta afició d'escriure'n, no? I de publicar. I un és el que ens va venir a Montblanc, a l'Institut Martí Lomà, és el Rafa Melero, Melero. Ara canviava la A per la E, jo. Rafa Melero i l'Ivan Llambí, encantadors, tots dos, maquíssims, dos persones encantadores. Si m'estessin escoltant, agraïts totalment, ens van fer unes xerrades molt ben fetes, molt maques, els alumnes encantats, amb uns ulls obertíssims, motivadíssims, i ara pues, ells ens van explicar sobretot per què escriuen novel·la negra, com s'escriu la novel·la negra i com fer un relat de dues pàgines, que és el que els permet el certamen, clar, dues pàgines, doncs,
clar,
fer-ho una mica precipitadament, clar. Però doncs fer avançar el relat d'una manera més ràpida, els van donar una sèrie de recursos i tècniques per fer avançar el relat d'una manera més ràpida i que amb dues pàgines es pugui construir una narració criminal.
Doncs seguirem a l'Hisenda de prop tots aquests actes del Bifassan, que suposo que a poc se n'aniran fent més,
i
esperem que potser algun dia ens portis alguna novel·la negra escrita, algun relat escrit d'algun dels teus
alumnes. Molt bona idea, Jordina. Oi, doncs sí, serà interessant. Vale, et prenc la paraula. Una cosa, si tinc temps, aquí l'Espluga també es va fer, Jordina, és que clar, jo he parlat de Montblanc.
Clar,
però l'Institut Joan Amigó,
on treballes tu.
Sí, exacte, però tinguem en compte que aquí l'Espluga l'any passat ja es va fer i aquest any també van venir dos Mossos escriptors, un d'ells era el mateix que el de Montblanc, l'altre era diferent, i van fer aquesta mateixa activitat de motivació de l'alumnat perquè escrigui.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, Elisenda. Moltes gràcies i ens retropem.
Gràcies a tu sempre.
En properes edicions. Bon cap de setmana.
Adéu.
I escoltem ara una entrevista de l'Hermínia Martí on parla del restrenyiment amb l'Helena Vidal.
No som nosaltres els qui fem les coses. Podem desitjar, podem demanar, i la vida decideix el que ens pren i el que ens dona. I la vida decideix el que ens ha de passar. Així és la vida dins la nostra vida.
Així és la vida, sentim de fons l'Anna Roig i l'Ombra del Tonxen, i un dissabte més doncs contem amb la col·laboració de l'Helena Vidal, terapeuta nutricional, que amb els seus consells el que fa és doncs fer-nos sentir millor. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Helena, quin tema tocarem avui?
Avui m'agradaria parlar de l'estranyiment.
De l'estranyiment que pateix molta gent en silenci?
Exacte, vale? Perquè és una de les coses que, si anéssim preguntant, probablement trobaríem moltíssimes persones que el pateixen.
I no és normal.
I no és gens normal.
No? Vale. Un cop més, el que no tenim, el que no hem de fer és adaptar com a normal, no?, coses que no ho són.
Exacte. I l'estranyiment és una de les coses, vale? No és una malaltia, però sí que realment és un símptoma i el cos ens està parlant, vale? I aquest estranyiment pot ser degut a molts factors diferents i que cal estudiar i valorar en cada una de les persones, però sí que has de ser conscient de que l'estranyiment no és normal i per tant s'hi ha de posar remei immediatament.
Què fem? Quins remeis hi posem?
Doncs bé, bueno, primer de tot, jo el que faig normalment a la consulta és estudiar, no?, una mica la persona, perquè realment pot ser degut a diferents factors, doncs pot ser, per exemple, a nivell de bloqueig del fetge, i això d'aquí farà ja que, per exemple, doncs, tinguéssim una femta molt més greixosa, que aquestes probablement boles ens floten, perquè no hi ha una bona digestió dels greixos. O podria ser que tenim massa calor a nivell intestinal, i llavors aquesta femta és massa seca, vale? O que hi ha massa humitat en l'intestí i llavors tindríem fentes en els que són molt més viscoses, no? Que hi ha molta més mucositat, o que hi ha un excés de fred en l'intestí, no? I llavors el que fa és que són... que podrien, no, tindre persones amb la capa de la llengua molt blanca. Per tant, hi ha diferents factors i tal i com és aquesta femta ens donarà moltíssima informació per saber quina és la part del cos on pot haver-hi problemes i això d'aquí posar-hi remei i ajudar-hi. Vale? De totes maneres, doncs, sí que hi ha com unes ajudes, no, específiques que probablement moltíssima gent ja sap, no? Si vas a estrenyiment, que és el que fem normalment, doncs incorporar més fibra en la dieta. Però la meva recomanació és que no sigui fibra aïllada. Que no, el que no hem de fer és, me'n vaig a buscar un cereal 100% de fibra.
O aquella setmana menjo kiwis.
O aquella setmana només menjo kiwis a dojo, o només me'n vaig a comprar els Kellogg's, no? L'especial K, que és fibra aïllada. No, això d'aquí és massa agressiu i el que farà és fer mal a les nostres parets intestinals. El que s'ha de fer és incorporar fibra, però fibra procedent de forma natural en l'aliment. On la podem trobar? Principalment a la fruita, vale? I que ens la podem menjar amb la pell, sempre amb les fruites que es puguin, amb les verdures, incorporant una gran varietat de verdures en tots els àpats del nostre dia, des de l'esmorzar fins a l'hora de sopar. Després, consumir els cereals integrals, tal com ens els dona la natura, no? L'arròs integral, el pa integral, si consumim pasta, doncs pasta integral, etc. Vale? És a dir, que utilitzem la fibra tal i com ens la donen a la natura, no de forma aïllada, no anem a treure la fibra dels cereals i després la poso aquí en una caixa,
en un sobret,
perquè te la prenguis, perquè això d'aquí és massa agressiu, sinó conjuntament amb l'aliment. Per què? Perquè l'aliment també probablement ens aportarà aigua, ja que si no és aquesta fibra sola el que farà és que ens faci encara més tap. Vale? Llavors necessitem incorporar fibra en la dieta i també molt de líquid. Vale? Després, alguns aliments així puntuals que ens podrien anar bé serien, per exemple, les llavors de lli. Vale? Les llavors de lli normalment el que es fan és s'utilitzen incorrectament, perquè moltíssima gent les incorpora a la dieta, però llavors les posa per sobre del iogurt o per sobre l'amanida, i aquestes llavors així realment no s'està aprofitant.
Entren igual que surten.
Exacte,
a vegades
entren igual que surten i no ens ha fet la funció que nosaltres volem. Llavors el que jo sempre recomano és que aquestes llavors de lli es posin en remull durant tota una nit o durant 6 o 12 hores amb aigua. Aquestes faran una capa així gelatinosa i és tot això d'aquí, tota aquesta beguda, juntament amb unes prunes en les que ens haurem de prendre i després durant tot el dia incorporar aquesta dieta rica en fruites i verdures i beure aigua. I ja veurem com de seguida podem anar recuperant un trànsit intestinal regular i sense patir aquest estrenyiment i fer aquestes boles o estar dies sense anar al lavabo.
Quan dius deixar en remull el lli amb aigua tota la nit, i després, què has dit?
Unes prunes, vale? Posem un got d'aigua, dues cullerades de llavors de lli, o una cullerada sopera de llavors de lli, i dues prunes seques, vale? En remull, això d'aquí ho deixem tota la nit, i, per exemple, quan al llevar-nos ens veurem aquesta aigua amb aquestes llavors de lli, que hauran fet com una capa gelatinosa,
tot, vale? Això,
tot això d'aquí ens ho bevem i les prunes ens les mengem, vale? I seguidament, doncs, per descomptat, ens hem de beure un altre got d'aigua. Això d'aquí, vale? Això ens ajudarà moltíssim, però el que no podem pretendre és que aquest remei ens solucioni l'estrenyiment i després al llarg del dia continuar amb els meus hàbits de sempre.
Clar, no.
Durant el dia també els hem de canviar. Després, altres coses que ens podrien anar molt bé són els probiòtics. Vale? Els probiòtics els podem trobar en forma de sobres, no? Que ens podem comprar, o si no amb aliments que són rics en probiòtics, és a dir, normalment són aliments fermentats que són rics en, podríem dir de forma fàcil, en bitxets, no? Amb una flora que ens va molt bé per recuperar la nostra flora intestinal que pot haver estat afectada per aquest estrenyiment de llarg de durant els anys. Quins aliments rics en probiòtics podem trobar? Doncs, per exemple, el iogurt natural bífidus, o el kèfir, o el xucrut, o el té kombucha.
El xucrut, pels nostres oients. Que, clar, aquí estem dient moltes paraules que tu les tens adaptades com a molt normals, sí. Però que pot haver gent que ens estigui escoltant sí. que digui, i això del xucrut, què és? Doncs, és col fermentada, no?
És col fermentada. És col, val? És un aliment molt típic a Alemanya, en consumeixen molt, i simplement el que es fa és agafar col amb sal i deixar-la fermentar. Vale.
No, perquè a vegades amb aquestes paraules que utilitzem en aquest sí. món saludable del segle XXI
sembla que siguin
fan les... por una mica les paraules perquè te les has d'aprendre i res, xucrut, és col fermentada.
Exacte, és col i sal, res més.
Molt bé, què més? Vale.
I després podem fermentar molts altres verdures, eh? Amb aquest procés de fermentació, uh-huh. igual doncs ho podríem fer amb pastanaga o podríem fer amb moltes altres verdures.
Aquest ferment és el que?
Exacte, aquest aliment juntament amb la sal el que fa és fermentar-se i es produeixen diferents bitxets, no? Diferents soques dins de aquests aliments i el que fan és repoblar la nostra flora intestinal, els nostres intestins. Després tindríem el kèfir, que el kèfir és com un iogurt, vale? És molt semblant, pot ser d'aigua o amb llet. Vale? Es pot fer també amb aigua o amb llet. El té kombucha, que també és una beguda fermentada, que cada vegada també se'n coneix més, i té més anomenada. Podríem també trobar el vinagre de poma sense pasteuritzar. Tot el que és important és que tots aquests aliments no es pasteuritzin, vale? Perquè en el procés de pasteurització el que es fa és portar aquell aliment a un 80-90 graus. El que sí que fa, doncs, això normalment la indústria alimentària ho utilitza per garantir doncs, que aquell aliment no es faci malbé o que no contengui bactèries, però en aquests casos no ens convé que es pasteuritzi, perquè si no ens mataria el bitxet que a nosaltres ens interessa que estigui viu en aquell aliment. D'acord? Després també podríem tindre el que està bé i jo normalment recomano és l'aigua de mar, vale? En aquests casos d'estrenyiment, molt poqueta quantitat, vale? D'aigua de mar. L'aigua de mar conté tots els minerals de la taula periòdica, però molts d'ells en necessitem molt poca quantitat. Llavors, per tant, doncs, un xupito d'aigua de mar.
Un xupito d'aigua de mar... És com empassar-te un oceà, eh? O sigui, sí. és molt fort, eh?
Sí, sí.
És una cosa que jo l'he provat i o sigui, l'he provat una vegada i prou.
Sí, com... Bueno, però es pot barrejar amb aigua perquè quedi molt més suau, o per exemple es podria barrejar amb un suc de taronja i allò és aquell contrast de dolç i salat. Per
però
exemple,
quan dius un xupito, és el xupito que nosaltres tenim al cap de...
Sí, sí, xupito, petitet. Vale? Amb un suc de taronja i llavors aquell contrast de dolç i salat, bé, a mi m'encanta.
Oh, la taronja sí és dolça perquè sí, és àcida.
Sí, dolça, àcida, sí, sí. No? El contrast és bo, eh?
És a dir, podem fer o barrejar-la amb aigua o no?
Exacte, sí.
O sol directament. O dius, barrejat amb
un suc, o per exemple, no, si som dels que ens fem sucs o batuts, no? O fins i tot també podríem afegir l'aigua de mar en un caldo, no? En un brou que ens hem preparat i que no hi hem afegit sal, i llavors el que hi posem és l'aigua de mar, per exemple, no? I quedaria molt més diluït i no...
I l'aigua de mar s'ha de prendre cada dia?
Llavors, no. Jo el que recomano és que uns 3-4 cops per setmana, no més. No cal més.
Molt bé.
I en un període inicial.
De recuperació de l'intestí,
exacte,
no?
Exacte.
Molt bé. Seguim amb el tema de l'estrenyiment. Algun consell més?
Bé, després també, doncs, per exemple, si veiem que la nostra femta són les típiques boles que ens floten, llavors probablement el que hi ha és una congestió del nostre fetge. Llavors el que ens aniria bé és tenir altres remeis, que és per estimular la bilis, vale? L'estimulació de la bilis perquè el fet de que floti, vale? La femta vol dir que els greixos no s'estan digerint correctament. No? Si posem oli en un got d'aigua, l'oli veurem que flota. Doncs si la nostra femta flota vol dir que conté greixos, i és a dir que llavors vol dir doncs, que aquests greixos no s'han digerit i no s'han absorbit. Llavors el que farem és estimular la descàrrega de la bilis, que la bilis el que fa és que llença enzims en el nostre intestí perquè es puguin digerir els greixos. Per estimular aquesta descàrrega, el que podríem fer és, per exemple, llevar-nos en dejú, prendre una cullerada d'oli d'oliva amb una cullerada de llimona, vale? Una cullerada de suc de llimona, de suc de llimona, amb una cullerada d'oli, ens ho barregem i ens ho prenem. Un altre remei que també tenim per la descàrrega de la bilis podria ser, doncs, començar el matí amb un suc de taronja, amb la polpa, i dos kiwis. Seria una altra bona manera per estimular aquesta descàrrega i sobretot per refrescar els intestins i aportar fibra de ben d'hora al matí.
Ostres, però a vegades això d'utilitzar els estris per fer el suc de taronja ens pot fer fins i tot mandra, no? Ja sé que és molt fàcil, tu dius, són dos minuts fer un suc de taronja, però, bueno, i tota la resta?
També, no? Aquí hi ha un món al darrere dels electrodomèstics que ens han complicat tantíssim. Jo, si us ensenyés el que tinc per fer un suc de taronja, és que no res, és un únic estri tot manual i que en un segon el netejo. Clar, si anem ja amb l'aparell electrònic que només hem d'apretar i això, doncs clar, llavors tot allò té moltíssimes més peces i per descomptat que al final ens farà molta més
presa. Hem de fer la vida més senzilla, no? Hem de fer la vida més senzilla. A part de l'estrenyiment, alguna cosa més?
Bé, no, jo penso que aquí les recomanacions generals és que s'incrementi aquest aport de fibra, perquè tota una vegada més tota la indústria i tots els aliments processats ens han retirat la fibra i per tant el que hem de fer és incorporar en la nostra dieta molta més fibra i fibra procedent dels aliments naturals.
Però Elena, tu sempre parles que no només l'alimentació ens ajudarà a sentir-nos millor. Sempre hi ha d'haver un complement. Explica'ns quins són aquests complements bàsics.
Doncs, per descomptat que l'alimentació és molt important perquè és una cosa que fem com a mínim 3 o 4 cops al dia.
Mm-hmm.
Però no al llarg del dia no només mengem, no? Tenim altres factors que ens apreten, no? I un dels factors que són importants és l'estrès, no? L'estrès del dia a dia, no? Imagina't que tu vius una situació d'estrès que pot ser de moltes factors, però que et fa estar tot el dia amunt i avall, no? T'alces i a corrents, no? Portem els nens cap al col·le, corrents cap a la feina, corrents cap a... El cos el que fa és detectar que vius una situació, per ell és com una situació de perill. I tu, Hermínia, imagina't, en una situació de perill aniries al lavabo? Clar. No, el cos el que està fent és bloquejar l'estímul per anar al lavabo. Vale? Per tant, podem menjar molt saludable, podem menjar molt bé, podem menjar molta fibra, però si darrere nostre tenim una vida extremadament estressant, que el nostre cos detecta com perill, ell mateix bloquejarà aquest estímul. El fet ja d'alimentar-nos correctament, de relaxar-nos, de viure una vida molt més tranquil·la, també ens ajudarà a recuperar aquesta regularitat intestinal.
I una vida sedentària?
Clar, la vida sedentària també bloqueja, no? Si la nostra feina és normalment, que la majoria, no? Podem estar sentats tot el sant dia, l'estómac, intestins, queda tot bloquejat, tot aparatat, i això d'aquí tampoc no ajuda gens en la regularitat intestinal. Llavors, per descomptat que l'esport, vida activa, moure'ns, caminar, aprofitar qualsevol moment per moure'ns, ajudarà a que hi hagi un moviment en els nostres intestins i això d'aquí també ens ajudarà a recuperar la regularitat.
Doncs moltes gràcies, Elena, una vegada més per estar aquí a Inquiets i ens retrobem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som Inquiets.
I parlem ara de salut amb la Judit López, que és infermera, i avui ens donarà alguns consells sobre el refredat i la grip, ara que estem una mica en epidèmia de grip. Bon dia, Judit.
Bon dia, Inquiets.
Per començar, Judit, ens pots explicar què és el refredat i què és la grip? Perquè són dues coses diferents, no?
Sí, exacte. Bé, doncs el refredat es basa en una malaltia que és lleu, que està provocada també per un virus, i els símptomes que causa són mocs, nas tapat, mal de coll, de cap, tos, ulls plorosos... També acostuma a començar pel nas i per la gola i després doncs, pot baixar pels bronquis i al cap d'uns dies es cura sense tractament. En canvi, la grip és una malaltia que també està causada per un virus, però apareix com a epidèmia a l'hivern, coincidint doncs, amb els mesos de més fred, com podíem dir, el desembre. Com
seria ara, no?
Sí, exacte. I comença de cop, sobretot amb la febre molt alta, d'uns 39-40 graus, dolors musculars, mal de coll, mal de cap, malestar general, nas tapat, tos seca, i també, inclús amb els nens, pot provocar diarrees, nàusees, vòmits. Són...
Vale, d'aquesta manera diferenciaríem un refredat normal del que és la grip, no?
Exacte.
Llavors, què podem fer, Judit, per prevenir tant el refredat com la grip?
Bé, doncs hem de saber que el contagi és mitjançant les mans i l'aire. Per tant, un dels consells que hem de tenir en compte és que ens hem de rentar sovint les mans, hem de fer servir mocadors d'un sol ús.
És a dir, els mocadors de roba, millor no fer-los servir.
No, exacte. Ens hem de tapar, òbviament, la boca quan tossim, el nas també, quan esternudem. Hem de llançar els mocadors en una bossa i lligar-la. Hem de ventilar l'habitació on hi hagi algú amb la grip, obrint la finestra diverses vegades al dia. El que sí que no hi ha vacunes per al refredat, en canvi sí que hi ha una vacuna per la grip, que el que fa és prevenir la grip. I l'efecte d'aquesta vacuna doncs, dura un any.
Per això, bueno, sempre per la tele veiem, no? Les campanyes aquestes de promoció de vacunació per la grip, sobretot en persones grans i persones, no?, que tenen més risc, no? Personal sanitari,
sí,
i tot això. Vale. Llavors, què hem de fer si tenim la grip, per exemple, o un refredat?
Òbviament és molt interessant que es descansi, que tinguem cura de la nostra salut. Hem de beure molta aigua, sucs, brous, infusions, i si no tenim gana no cal que mengem aliments sòlids.
Però sobretot és important la hidratació,
molt,
no?
Molt, molt important la hidratació, sí. És el primer que t'aconsellen, doncs, que beguis molta aigua. També cal dir que no hi ha cap medicament que curi ni la grip ni el refredat, però sí que hi ha alguns medicaments, com podrien ser el paracetamol, que ens ajuden a millorar el mal de cap, la febre, és a dir, a pal·liar els símptomes.
Per tant, si tenim un refredat o si tenim la grip, el que hem de fer és passar-ho, no?
Exacte.
Passar el procés perquè el virus desapareixi, però
sí que
ens podem
els símptomes,
prendre alguna
doncs,
cosa
sí.
per trobar-nos una mica
exacte,
millor, no?
Exacte, paracetamol, ibuprofè, i anar tirant d'això.
Molt bé.
Vale? El que sí que hem de tindre en compte és que els antibiòtics no curen ni el refredat ni la grip, vale? Perquè es tracta d'un virus, i els antibiòtics anirien destinats doncs, als bacteris.
Algun dia, Judit, si et sembla bé, podem parlar dels antibiòtics, perquè l'altre dia, no sé si ho vas veure a la tele, crec que era el 30 minuts a TV3,
sí?
Que parlaven de la fi dels antibiòtics, no?
Ah, sí? Ostres, no ho havia vist. Pues,
algun
vale.
dia, si vols, en podem parlar també dels antibiòtics.
És un tema molt interessant. També.
Seguim ara amb consells sí. Per si estem refredats o tenim la grip.
Això també és una cosa molt important, que no és convenient fumar, i pot ser un bon moment, també, aprofito per dir això, per deixar de fumar.
Avui també que parlem de propòsits d'any nou, no?
Exacte.
És un bon moment també.
També és, bueno, això sempre, però vull dir, també és interessant que ens dutxem, ens banyem per estovar els mocs. Sembla una tonteria, però és molt important també. Podem utilitzar també el sèrum fisiològic o aigua amb sal doncs per anar netejant el nostre nas i no sempre fer-ho amb el mocador.
És important, no?, el fet de netejar el nas per
exacte.
Dins.
Exacte, molt important, no? Perquè sembla que no, però tu el que has de fer és tapar-te un forat del nas i amb una xeringa, per l'altre forat, tires el sèrum fisiològic o aigua amb sal fort i sembla que no, però llavors surt tot.
I això s'ha de fer amb el cap recte, de costat, o com ho hem de fer?
Bueno, això és interessant fer-ho amb el cap recte i una miqueta tirat endavant. Llavors, sobretot,
vale,
tapar un forat del nas i llavors fer
per
l'altre. I després, seguidament, fer-ho d'altra manera. D'aquesta manera,
d'aquesta manera netegem el nas per dins.
Sí, sí. Vale? També és molt interessant que per la irritació de la gola utilitzem, doncs, per exemple, caramel sense sucre, de menta i això. Vale? I hem d'evitar també tossir, gargamallejar, si no és per treure mocs. Vale? Quan tossim, el que fem és que ens rasquem més la gola i ens la irritem més.
Ah, vale, veus? No sabia això. Vale. Llavors, ara coneixem què és el refredat, què és la grip, com podem prevenir-los, però en el cas de que no haguem pogut prevenir i ens trobem malament, quan hauríem d'anar al metge, no?, per veure què és exactament el que tenim?
Bé, Doncs, o sigui, el més important és que passem la grip i el refredat, bueno, no és el més important, vale? Però normalment la grip i el refredat, sobretot el refredat, es pot passar sense que ens atengui un professional sanitari, perquè, bueno, és el que he dit, no? S'ha d'anar pal·liant els símptomes. L'únic que, per exemple, podem demanar consells també a les farmàcies, també, com vaig explicar un dia, podem trucar al 061 i demanar consells allà, que és el CatSalut Respon, i allà ens explicaran qualsevol dubte que tinguem de medicament o del que ens està passant. I llavors també, òbviament, podem desplaçar-nos al nostre centre de salut en cas que tinguem febre. Això és molt important, ¿vale? En el moment que tinguis febre, que ja signifiqui que segurament estarà començant la grip, doncs anem a veure el nostre metge de capçalera.
Vale, perfecte. Alguna Això... cosa... Ah, digues, Judit.
Això, a veure, no el primer dia de tindre febre, sinó pues, podem esperar el segon, tercer dia, quan veiem que la cosa segueix, ¿vale? I, bueno, sobretot si és una persona gran o una persona amb una malaltia respiratòria crònica,
llavors
és molt
sí
més important
que vagis al metge abans,
al metge abans, inclús ja amb el refredat, perquè el procés pot ser molt més greu.
Clar, llavors sí. Segurament hi ha alguna cosa per prevenir, no?, les possibles complicacions. Exacte. Amb aquestes persones ja més, amb més risc, no?
Sí, i una cosa molt important és que hem de tindre en compte la utilització del servei d'urgències, ¿vale? Perquè les urgències és una cosa que...
És per no saturar-ho, vols dir,
no? És a dir,
no?
Sí, em refereixo a això, per no saturar-ho, ¿vale? Que hem de fer una utilització racional d'aquest servei d'urgències, ¿vale?
És a dir, que si ens trobem malament, potser abans d'anar d'urgències
és
podem
dir,
mirar
si...
a
la teva farmàcia o trucar,
no?,
per telèfon o pues, anar al CAP, sí. O sigui,
potser podem
demanar
hora
racional
en lloc d'anar d'urgències per dir
exacte,
que tens una mica de mal de cap,
que
no?
Que es col·lapsi molt. I, bueno, òbviament, si és un cas molt greu, sí que has d'anar a urgències.
No, clar, això sí, això sí.
Sí, sí.
Doncs vols afegir alguna cosa més, Judit?
No, només vull afegir doncs, que tota aquesta informació la podeu trobar a una guia que està extreta de l'Institut Català de Salut, que es diu El refredat i la grip, i són consells doncs, per pacients.
Doncs moltes gràcies, Judit, i que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies, fins aviat.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I sembla que el món s'hagi aturat i guardes l'olor d'aquell instant.
I continuem el programa d'avui, ara parlant d'esport, amb l'Erika Soriano. Bon dia, Erika.
Bon dia.
Tu, Erika, has estudiat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i actualment fas classes d'hipopressius, zumba i tonificació al Casal de l'Espluga, entre d'altres llocs, no?, entre d'altres municipis.
Entre d'altres, sí, sí. La veritat sí. És que no paro.
Per començar, a l'editorial parlàvem dels propòsits d'any nou i una de les coses que més ens acostumem a proposar, no?, és fer esport. Realment, tu has notat que al mes de gener hi ha més gent a les sessions? Gent que comenci, que digui, pues, ara m'hi vull posar, o gent que està ben inscrita i que no venia gaire, ara al gener comença a venir més?
Sí, realment es noten com a dos factors, no? O el primer que seria l'operació Torró, que és el retorn de les persones que estaven inscrites i pel que sigui, per factor motivacional, perquè han tingut moltes feines, perquè s'han ficat malalts, que tothom ha estat molt malalt, no? com ara dèieu, doncs aquestes persones tornen i després hi ha el factor 2, que és el propòsit d'any nou, que realment sí que es nota entre una i l'altra a l'augment de gent a les classes, cosa que s'agraeix també, no? Perquè pel que dèiem, al final del trimestre sempre és molt dur. Baixa la gent, els mestres tenen feines, hi ha concerts de música, hi ha portes obertes a les escoles o les extraescolars i realment la falta de gent a les classes es nota. I després doncs, que ara estiguin plenes fins dalt s'agraeix molt i és molt motivacional.
I la gent va mantenint aquesta assistència des d'ara al llarg del que quede de curs o hi ha alguna baixada més d'assistència?
Torna a haver-hi una baixada, eh? O sigui, al setembre ja a l'inici de tornem a la rutina, hi ha una bona pujada, després, com dèiem, a final de trimestre torna a baixar pel que sigui, eh? La gent feia canalons, hi havia portes obertes, finals de curs, feines, no? La gent estava molt malalta, després ara doncs tornem a arrencar a tope, abans de Setmana Santa torna a haver-hi una petita baixada, doncs, ja ens hem cansat de la rutina, tenim ganes de vacances, volem desconnectar, els mestres tornen a tenir molta feina i després doncs, de les vacances de Setmana Santa comença l'operació en biquini a tope una altra vegada.
Llavors ja comencem a pensar en l'estiu, no? I en posar-nos en forma per l'estiu.
Sí, es nota molt i són tres moments que ja tenim assumits, tots els que ens dediquem a aquest món i parlem amb els altres mestres i així i ens en donem compte, no? Vull dir que ja ho sabem què passa i després també a final de curs tornem a notar aquesta baixada de motivació, el dia s'allarga, fa bo, la gent vol estar a l'exterior, no tant a l'interior, tornen a haver finals de curs, colònies dels nens i es torna a notar, però bueno, ja en som conscients.
Tenim poc temps, Erika, però si el que volem fer és perdre pes fent esport, què és el que ens recomanaries? Què seria el més adequat?
Doncs a vegades es creu molt que per perdre pes és molt aquest exercici cardio, sortir a córrer, fer a la cinta llargs quilòmetres. En veritat, el que es recomana i el que cada cop s'està demostrant més és que l'exercici de força, que en els nois és més habitual però en les noies menys habitual, és realment el que ens ajudarà més a guanyar massa muscular, a que el nostre cos cremi més i després a la part final doncs, fer una mica de cardio per acabar de cremar aquestes reserves que tinguem, no? Però en veritat jo recomanaria a tothom que es faci una mica de tot, que és el millor.
Algun dia, Erika, en parlarem més profundament. Avui tenim molt poc temps, però tu fas hipopressius, zumba i tonificació. Ens podries explicar breument una mica quins són els beneficis de cada activitat i què és el que es treballa?
Sí, doncs a hipopressius és una gimnàstica molt de rehabilitació, molt postural. Treballem capacitat pulmonar, treballem la rehabilitació del sòl pèlvic, mals d'esquena, d'acord? És una gimnàstica més suau. Després a zumba, el que és una gimnàstica totalment aeròbica, tot i que a les meves classes hi fiquem bastant de sentadilles, bastant de coses de força, però és molt aeròbic, bàsicament és ballar. I després a la de tonificació és la classe més variada de totes. Tan aviat podem fer circuits com steps, com totes les classes fem peses, com fem zona del core, és la més variada de totes.
Per tant, tonificació seria, per exemple, adequada per perdre pes?
Sí, fem el ser molt variat, doncs al final és la que potser seria més adequada, tot i que el que fa molt del públic de l'Espluga és fer les tres, no? I hi ha molta gent que s'ho combina en tota la setmana i les tinc a les tres classes, que és fantàstic.
Doncs, Erika, se'ns acaba el temps, estem a punt d'arribar a la una del migdia. Em sap greu que hagi sigut tan breu avui, però espero que algun dia puguem aprofundir més en aquestes tres activitats que fas i també parlar de la natació, que és un dels esports que tots coneixem que tu fas.
Perfecte, doncs així ho farem.
Doncs moltes gràcies i que passis un bon cap de setmana.
A vosaltres.
De capita per cridar Maria Antònia i no parar fins a demà, però som d'antídot molt més
pràctic. I fins aquí l'Inquiets d'aquest dissabte. Gràcies a tots els col·laboradors que ens acompanyen i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim cap de setmana aquí a l'Espluga FM Ràdio.
S'acaba, somriu, la vida torna fàcil si de cop somriu.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.